21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida. Raúl, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tots i totes. És qui ens escoltau arreu de les Illes Balears. Som bon dissabte de matí,
sí.
Puntuals, i fins a les 11.
Avui és 16 de maig i, efectivament, fins a les 11. Ja sabeu que demà tindrem una horeta més, serà fins a les 12. I, com sempre, a partir de les 9 teniu dues horetes plenes d'entreteniment, d'informació, i sobretot el que volem és que vosaltres pugueu participar, que estigueu amb nosaltres. Avui és el Dia Mundial de l'Internet, eh? I amb en Luis Menéndez, el control tècnic, no pot fallar res. Eh? Ara és quan s'acau tot. Quedem a les fosques.
Quin invent.
És fort. Depenent d'un botó, no?
Jo sempre penso, aquesta gent que inventa aquestes coses que revolucionen el món, què tenen en escapat?
En quin moment? Clar, perquè la granera... És que va inventar la granera molt bé, però és que inventa, saps?
Sí, sí, perquè la granera és com més evident, no?
Sí,
però
se veia venir.
Com fas que existeixi internet? És que són coses que no arribaran mai.
És impressionant, sí, sí.
Bé, la
sí.
qüestió, programa 72, i vosaltres mos podeu contar tot allò que vulgueu, que feis, on anau, que fareu aquest cap de setmana, no que sé, el que vulgueu, mos voleu saludar, ja mos saludeu, bon, en aquest WhatsApp.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Vinga, perquè ja tinc el mòbil a la mà, el mòbil d'empresa el tinc a la mà, o sigui, ja hauria d'estar tremolant. Vinga, anem a repetir el número.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Si sou un amb vos de bon dematí, bon dia. Si esteu berenant, bon dia. I si aneu a fer feina sí. i mos escoltau, bon dia.
Hi ha gent que ja ha fet un variat, un carajillo.
Ah, sí? I tu has dut una coca boníssima.
Ah, clar.
D'Ubercoc?
De
Melicotó.
Ara vendràs tenint d'Ubercoc, m'apareix,
sí,
no?
Sí.
Ara serà d'Ubercoc de Veres.
Ahir van deixar una catxeta aquí a la cuineta que
de
tenim.
De
Borreres. No sé si eren, però eren molt bons. Eren sucre.
Bé,
mira, anem a repassar els dies de... Els dies no, el que tenim avui. Mm-hmm. Avui parlarem d'un tema que és molt interessant, perquè el Consell Insular de Menorca inicia el procés per a comprar per primera vegada habitatges ja construïts per destinar-los a lloguer social i assequible, que és una cosa que ens preocupa a tots, el tema del lloguer, de l'habitatge, sobretot. També parlarem d'una altra qüestió, i és que hi ha una dada, segons el Ministeri de l'Interior, que diu que un de cada 5 delictes a Espanya ja són digitals. Ara que parlàvem del tema d'internet, i de quan crees una empresa i tens la teva pàgina web d'empresa, a vegades ens agafen dades i ho han de fer de forma segura.
Sí, n'he escoltat de tot tipus. De totes maneres, clar, pot ser que l'administració va lenta en aquest sentit
sí.
i va molt més ràpid a la gent que vol fer aquestes coses. Però, a més d'això, també, com sempre, ens acompanyarà en David Arraez, que ens ensenyarà, atenció, a negociar en el dia a dia.
Tot se negocia. Negociar amb fins i tot qui ha de baixar els fens, negociar amb qui ha de dur els nins a l'escola, negociar amb la feina qui tindrà primer vacances. És a dir, és com podem tractar l'altra persona bé per i comunicar allò que nosaltres volem, els nostres interessos sense haver d'ofegar l'altra persona.
Exacte. I també ens acompanyarà, com sempre, na Teresa Ramos, en teràpia de parella, ja ho sabeu, perquè no morbareem. I jo... Sí. llegint
sí.
els guions i tot aquest remenat, jo dic, però bé, i què són les estufes amoroses? Estufes amoroses? I
és vera.
Què dius, Raül? Dius,
són estafes.
Estafes amoroses. Ah, bé, és igual. Home, m'agradava més que fos una estufa amorosa que una estafa.
No, però... sí, hauria estat bé, tot el que sigui, encalentir una mica.
Sí.
I ho farem amb la Teresa Ramos, especialista de teràpia de parella, i resulta que, mira, hi ha una notícia molt graciosa, que és que un home ha estat condemnat per seduir a una dona madrilenya, en aquest cas, i fer-la creure que eren parella. No sé fins a quin punt tu te creus, no te creus, però...
Això és com aquell de l'amor. Hi ha molta curtó, carinyos, eh? En Ricky Martin no sortirà amb altres.
La curtó me'l robega.
Això va així, no vos flipeu.
I també farem una passejada per Eivissa, en la Maite Morro, perquè resulta que en Jordi Cardona, que és DJ i cantant d'Eivissa, presenta avui mateix el seu nou single i li farà una entrevisteta en la mà de fons, amb unes olivetes...
No, la mà aigua, se munta bé, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Sí. Bé, la qüestió. I després parlarem amb en Coldo Rollo de la Nit Solidària del Càncer, que et celebrarà aquesta propera setmana aquí a Mallorca, i serà per primera vegada a la Fundació Miró Mallorca.
Sí, i avui parlarem de les pel·lis que mos han marcat la nostra vida. O sigui, en Sergio Espósito, que mos du sempre temes de cine, mos va dir, mos va plantejar l'opció de que nosaltres triassin les pel·lícules que mos havien agradat. I tot parlarem d'aquestes pel·lis, ell recollirà i parlarem d'aquestes pel·lis i escoltarem una mica qualque fragment i aquestes cosetes que tant vos agrada també de, per més cinèfils.
Una monada, que t'apareix i el que fa...
Molt bé, jo crec que poden començar, perquè tenim que algú mos espera.
Ah, vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, vinga, anem amb bones perquè, mirau, el Consell Insular de Menorca ha iniciat per primera vegada un procés per comprar habitatges ja construïts amb l'objectiu de destinar-los a lloguer social i assequible, que és tan necessari. La iniciativa vol ampliar el parc públic d'habitatge de manera més ràpida i donar resposta a una de les principals preocupacions que tenen moltes famílies menorquines. Els propietaris d'edificis plurifamiliars desocupats poden presentar ofertes fins al 31 de maig. En volen parlar de totes aquestes qüestions en la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bon dia, consellera. El primer de tot, és la primera vegada que el Consell compra habitatges ja construïts. Per què s'ha decidit apostar per aquesta fórmula?
Sí, és un projecte innovador, que vam pensar que tot el problema d'habitatge té diverses solucions, diguéssim, passa una de les solucions per construir més, no? I efectivament, el Consell Insular ja duim invertit 3 milions d'euros per compra de solars a diversos municipis, que aquests solars després, una volta adquirits, s'entreguen a l'IBABI perquè pugui fer habitatges de protecció oficial, però clar que és un procediment que és llarg, no? Això, menys de 3 o 4 anys no mos en treu ningú. Per tant, vam pensar, hem d'anar ja en el producte final, diguéssim, en els pisos ja acabats, perquè sigui el més ràpid possible. I per això vam pensar en aquesta solució, vam xerrar amb els funcionaris del Consell Insular i ens van dir que sí, que era possible fer un procediment administratiu de compra directa, sempre que faguéssim primer una prospecció del mercat mitjançant un termini d'oferta pública de que tothom que estigués interessat pugui presentar les seues ofertes i està obert des de dia 13 fins dia 31 de maig. És un sistema molt senzill, a la pàgina web del Consell Insular podreu trobar molt fàcil, en un banner, clicant allà, i és un formulari que només s'ha d'omplir. I ara només demanem dades molt bàsiques i nosaltres farem una revisió de que tots els formularis que ens hagin presentat i si necessitem més informació ja ens posaríem en contacte amb els propietaris interessats.
I dins aquesta fórmula, quin tipus d'immoble cerca exactament el Consell Insular?
Ho havies explicat molt bé a l'inici, has fet un resum molt bo. Són edificis plurifamiliars amb un mínim de 2 habitatges per amunt, no? Perquè nosaltres el que volem és un edifici, un bloc sencer. No creiem que sigui per gestionar, el millor serà que estiguem amb una... No compartiguem, perdó, una comunitat de propietaris, és a dir, tot l'edifici amb un únic propietari que serà el Consell Insular. I això, que estiguin deshabitats. I, bueno, sí, pot ser que estiguin quasi per entrar a viure o que falti poca reforma, diguéssim, perquè nosaltres voldríem que dintre del 2026 ja poden entregar claus a la gent que siguin vulnerables i que obrirem un procés de selecció de les persones i nosaltres volem que dins del 26 ja poden donar pisos de lloguer assequible.
Parlant d'una quantitat concreta, se sap quant d'habitatges esperen poder incorporar al parc públic amb aquesta iniciativa?
En quant finançament me demanes?
O quantitat d'habitatges. Se sap més o manco quant d'habitatges poden ser?
Bueno, jo ahir vaig demanar als funcionaris, dic, per curiositat, que hi ha ningú que s'hagi presentat, ja m'han dit, ja tenim un formulari emplenat, i no sé qui és ni res, però almenys ja una oferta en rebut. Vull dir que, bueno, fins dia 31 jo animo en els propietaris que tinguin immobles d'aquest tipus de requisits que s'hi vulguin adherir. Jo estudiaré la compra, diguéssim, serà a preu de mercat, sempre a un preu just, i, bueno, i veurem quan se'n presenten.
Bueno, consellera, a veure que, bueno, un poc totes les institucions, no?, en aquest cas de les Illes Balears, s'estau cercant fórmules de veure com poden accelerar el procés de tenir habitatges públics per poder llogar d'una manera a un preu més raonable. Però, en molts casos, aquests projectes o aquestes iniciatives, bueno, pues no acaben de funcionar perquè és la gent qui s'ha de posar en contacte amb l'administració i a vegades tots els tràmits i la burocràcia i els procediments no són fàcils o àgils. Com són en aquest cas? És fàcil, és àgil poder-ho fer o és una complicació per la gent?
Per omplir el formulari,
sí.
Me demanes?
Sí.
Sí, no, mira, és molt senzill. Ara nosaltres només hem de demanar amb les dades bàsiques del nom del propietari, és NIF, ubicació de l'edifici, el municipi, el nombre total d'habitatges que té dins el mateix bloc, la superfície, els metres quadrats de cada habitatge, l'any de construcció, el nombre d'habitacions i banys de cada habitatge, l'estat de l'immoble, si necessita reforma o no, indicar si està moblat, un preu orientatiu, que vull remarcar que aquesta oferta no és vinculant per cap de les dues parts, ni per part del propietari ni per part del consell.
Val.
I després, dades de contacte, correu electrònic i telèfon. Vull dir que és molt senzill.
I on poden trobar aquest formulari? Per si gent que mos està escoltant i digui, uep, jo tenc una casa o tenc un bloc on hi ha dos pisos i, per què no, m'interessa vendre-ho en el consell.
Sí, a la pàgina web del consell, cime.es, allà a la pàgina inicial que hi ha banners que són anuncis grossos que van passant, diguéssim.
Sí, sí.
En el primer que se troben quan van a la pàgina web, cliquen allà i es deu directament en el formulari que mos contava. I bueno, se posen totes aquestes dades i nosaltres estudiarem i contestarem a tothom.
Que bé.
Tothom hi pot accedir o se cerca un perfil concret en aquests habitatges? Són assequibles per tothom?
Bueno, nosaltres hem posat un requisit, diguéssim, d'accés a quantes persones més vulnerables, a menys, no? En primer lloc, per exemple, serien famílies monoparentals, amb fills, famílies numeroses, després joves, després també persones jubilades. Vull dir, tenim, diguéssim, una puntuació perquè nosaltres volem ajudar els més desfavorits i la gent que ho necessita més. També posant de requisit que faci 5 anys que estiguin empadronats i visquin a Menorca, qualsevol dels municipis, i això, són aquests requisits, diguéssim. Després, si ens sobrassin de pisos, pues ja aniríem un poc a les altres persones que no compleguessin aquests requisits previs, però en principi nosaltres el que volem ajudar a la gent, als menorquins, a la gent que viu aquí i està arrelada a Menorca almenys des de fa 5 anys, i que siguin vulnerables.
Estan parlant amb la Núria Torrent, que és consellera d'Ordenació Territorial i Turístic. Clar, aquesta mesura forma part d'un pla molt més ampli d'habitatge. En quin punt es troben projectes previstos com en el Mercadal, a l'EO, Ferreries o Maó?
Sí, nosaltres des del 2024, en el pressupost del Consell Insular, hem destinat 1 milió d'euros a l'adquisició de solars, que juntament amb els ajuntaments hem tramitat per poder adquirir aquests solars per després cedir-los a l'IBABI. Amb aquestes operacions han posat la llavor perquè puguin construir-se 300 pisos de protecció oficial a Menorca. A més, també aquest divendres, ahir va obrir l'Oficina Insular d'Habitatge, que és un servei d'acompanyament en matèria d'habitatge gratuït per totes les persones entre els funcionaris, entre les persones que són amb perfil de ja un assessor jurídic, una treballadora social i una administrativa, i donaran servei d'informació a qualsevol persona que necessiti informació sobre habitatge, tant inquilins, propietaris, gent que vol fer una hipoteca i es vol informar de les clàusules, gent que ha de firmar un contracte de lloguer i vol saber també que li revisin el contracte, gent que vol comprar, joves, per exemple, que volen comprar un habitatge i volen sobre quin tipus d'ajudes hi ha, des d'insulars, autonòmiques, estatals, europees, si és escàs. Vull dir, tot el que està relacionat amb l'habitatge, podran trobar informació en aquesta oficina d'insular d'habitatge que va obrir les portes ahir. Mm. A més, també, i que també té incidència en el tema d'habitatge, des del Departament d'Ordenació Turística fem una gran feina per anar contra l'oferta de lloguer turístic il·legal amb habitatges, no? I hem aconseguit retirar del mercat de lloguer turístic més de 1.500 places ubicades dins de zones no aptes que són dins els pobles de Menorca, perquè creiem que els pobles han de ser majoritàriament per a residents. I nosaltres fem una revisió de les llicències que hi ha dins els pobles. Si fa més de 3 anys que no se'n fa ús, fem un procediment per donar-los de baixa. I, a més, després, també, en tota la feina que fem d'expedients sancionadors, de gent que fa lloguer turístic il·legal, hem aconseguit això, 1.500 places que estaven dins els pobles, retirar-les d'allà. Mm. I, bueno, tot són un poc accions, diguéssim, encaminades a afavorir el mercat de l'habitatge.
Així, en termes generals, és una de les preocupacions per als residents, els menorquins, tot el tema de l'habitatge. A Mallorca segur, a Menorca també.
Sí. Em penso que és una cosa generalitzada. Mm. I totes les institucions, totes les administracions en són conscients i tothom fa feina cap a la mateixa direcció, cap a fomentar polítiques que afavoresquin l'accés a l'habitatge.
Uh-huh. Molt bé, idò, Núria, moltes gràcies. Recordem que el Consell Insular ha iniciat un procés per comprar per primera vegada habitatges construïts per destinar-los a lloguer social i assequible. I res, tot el que sigui perquè la gent pugui tenir on viure sempre estarà bé i sobretot la gent que ho passa més pillor, sobretot que tingui aquestes opcions i que sigui àgil. Recordem, si t'apareix, Núria, que tenen fins dia 31 de maig per presentar ofertes?
Sí, exactament, sí. Fins al 31 de maig es poden presentar ofertes als propietaris que tinguin edificis plurifamiliars a partir de 2 habitatges i a la pàgina web del Consell Insular trobaran un formulari molt senzill.
Molt bé, i de moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres,
bon cap de setmana, bon dia.
Igualment. Tormento y amor.
Dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor,
amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor.
La gran vida, els caps de setmana d'Ivetres Ràdio.
Els delictes digitals no deixen d'augmentar i, segons dades del Ministeri d'Interior, ja presenten un de cada cinc delictes a Espanya, Raül. Hablábamos de... I ara vull xerrar en castellà perquè mos pugui entendre la persona que entrevistarem, d'acord? Perquè no entén el mallorquí, evidentment. Decíamos que hoy es el Día Internacional del Internet. Resulta que los delitos digitales no dejan d'augmentar. Jo és una cosa que me sorprèn, Raül, porque se supone que tendríamos que estar más protegidos que nunca, pero es habitual encontrarnos con estafas online. Hay páginas falsas, casos de suplantación de identidad que afectan tanto a particulares como a empresas. I amb aquesta realitat, moltes marques cerquen noves fórmules per protegir-se a internet. Vamos a hablar de esto con Mónica Sorribas. Ella es responsable legal de protección de la marca Ubilibet. Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantada de estar con vosotros.
Gracias a ti por estar con nosotros unos minutos. Las estafas digitales, todo esto nos está preocupando muchísimo. Cuando hablamos de delitos digitales, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Y cuáles son los casos más habituales hoy en día?
Pues principalmente cuando hablamos de estafas digitales y el tipo de fraude al que nos podemos enfrentar como usuarios regulares de Internet, bien pueden ser desde páginas falsas que nos engañan a nivel de tiendas online, haciéndonos creer que estamos comprando en un sitio oficial, por ejemplo, recibiendo campañas de SMS, que creo que esto nos ha pasado a todos, SMS de distintas fuentes oficiales, haciéndonos creer una urgencia en algo que deberíamos atender volando, entre otros muchos perfiles. Yo creo que ahora mismo el delito digital en España va aumentando porque prácticamente toda nuestra vida pasa por Internet. Al final compramos, trabajamos, sí, usamos banca online, redes sociales, y al final donde está la gente también es donde están los delincuentes, lamentablemente.
Cuando habláis de los llamados brand TLD, explicado de forma sencilla, ¿qué son exactamente?
Bien, los brand TLD es una nueva iniciativa que está surgiendo durante este año, lo que permite a las empresas poder disponer, además de las extensiones de dominio habituales, como todos conocemos el .com o el .es, sobre todo aquí en España, es tener la extensión con su propia marca, es decir, tienda, punto, y una marca que todos podamos conocer o los que seamos usuarios. Al final, en resumen, sería como pasar de tener un local alquilado en una calle compartida a disponer de un edificio propio con tu nombre.
¿Y por qué pensáis que han aumentado tanto las ciberestafas? Porque, claro, parece una cosa como lógica, ¿no? Todo va muy rápido. A veces tenemos la sensación de que los ciberdelincuentes van un paso por delante, o al menos tenemos ese miedo.
Totalmente. La principal diferencia de hace unos años respecto a ahora es que antes cometer ciertos fraudes requería de mucho conocimiento técnico, pero ahora las herramientas son cada vez más accesibles, incluso para perfiles poco especializados. Por tanto, como bien decías, el factor más importante es la velocidad, ya que pueden lanzar miles de ataques o páginas falsas en cuestión de minutos y llegar a muchísima gente muy rápido. Pero el delito digital no es algo excepcional, porque sería como el equivalente moderno al fraude de toda la vida, pero a una escala mucho más masiva.
Ya. ¿Y la inteligencia artificial también está facilitando este tipo de fraudes?
Sí, totalmente. El hecho de tener esta nueva herramienta a disposición, lo que hace es poder generar vídeos, audios que nosotros podemos reconocer como legítimos a una velocidad brutal. No obstante, también quería romper una lanza a favor de la inteligencia artificial, porque igual que puede servir para hacer el mal en función de las manos en las que cae, también la inteligencia artificial nos está ayudando a defendernos mejor con diferentes recursos y herramientas que nacen de su existencia. Con lo cual, esto es como todo. En función de las manos que gestionan una herramienta, puedes hacer el bien o puedes hacer todo lo contrario.
Mónica, tú que tocas esto todos los días, yo me pregunto, ¿no sería una cosa más fácil, más sencilla, si en, no sé, Facebook, Instagram, TikTok, redes sociales en general, donde son canales en los que muchas veces se cometen estos delitos, se obligara a cuenta DNI?
Sería una de las herramientas que se podría tener, al final validar la identidad de todas las personas que están dadas de alta en este tipo de plataformas. Pero aquí ya entra la aplicación no solo de las leyes en sí, sino también de las políticas internas que tienen este tipo de plataformas, que al final no nos tenemos que olvidar que no dejan de ser empresas como cualquier otra, y ellos al final son los que ponen también esas reglas. No obstante, es algo que cada vez se va mirando más también desde las distintas plataformas, porque a lo mejor hace 5 o 10 años ese tipo de control no era tan exhaustivo, y la verdad que cada vez están siendo más colaborativas en cuestiones de mitigar este tipo de perfiles y de actuaciones.
Claro, porque aunque la policía en este caso vaya acelerando o se vaya incorporando en encontrar, investigar y tratar este tipo de delitos, al final la impunidad del anonimato hace que es que no puedan ir detrás de una persona. Una sola persona puede crearse no sé cuántas cuentas y estafar. Exacto. En una, en otra, y bueno, no sé. Quiero decir, es que la policía no puede estar en eso constantemente. Algo habrá que hacer. Hay algo que se esté preparando, algo que se estudie, porque parece como que hemos dado por hecho que es lo que hay y que, bueno, pues nos van a seguir estafando a través de redes sociales porque nadie tiene control sobre eso.
Bueno, lo que sí que se está haciendo sobre todo es el estudio de los distintos patrones, ¿sabes? Al final, antiguamente era difícil de identificar por dónde te podía salir un patrón de conducta, por así decirlo, y la verdad es que aunque los ataques cada vez sean más sofisticados, sí que siguen teniendo denominadores comunes que son más fáciles de identificar, pero independientemente de lo que las autoridades puedan hacer por nosotros, la aplicación de las leyes o esas regulaciones, creo que también pasa mucho por la conciencia que nosotros como usuarios y consumidores debemos ir adquiriendo precisamente para evitar no caer en este tipo de situaciones.
¿Y cómo podemos evitar estas estafas? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Yo, por ejemplo, necesito unos zapatos, y esto es verdad, y todo el día me salen anuncios de tiendas online de zapatos. Claro, entras y dices, ¿y ahora qué hago? Voy a meter mis datos de la tarjeta, y si no me llega el pedido, y si resulta que se quedan con mis datos y encima no me llega nada. Claro, ¿cómo podemos detectarlo?
Pues, por ejemplo, si estuviésemos en la situación de mirar esos zapatos nuevos, la manera rápida de confirmar que estamos en el sitio adecuado, para empezar, es mirar el nombre de la página web en la que estamos accediendo, ya que, por ejemplo, hay muchos nombres de dominio que imitan el dominio oficial de la marca, pero que no es así. Por tanto, ahí ya tenemos el primer indicador. Si vemos algo raro en el nombre del dominio, es que el sitio probablemente no sea legítimo. También, si nos vamos a la parte inferior de las páginas web, porque esto es algo que por ley es obligatorio, debemos tener registrado quién es el titular de la página web, la empresa que hay detrás, con el DNI y demás. Con lo cual, a nivel de nombre de quien está detrás y es propietario del sitio, es otro indicador muy potente. Si vemos que no hay, porque hay páginas web que ni lo tienen, o son datos que parecen un tanto extraños, ahí ya nos da para desconfiar.
Claro. Y ya cuando hablamos de a nivel de empresa, yo te quería pedir, ¿qué riesgo tiene hoy en día la suplantación de identidad para una marca?
Pues tiene un riesgo muy elevado, porque aquí ya no solo exponemos la reputación de la marca en sí, sino también la confianza de los consumidores, y también no hay que olvidarse de los propios empleados, porque al final esa parte cultural que os comentaba creo que es muy importante a todos los niveles, precisamente para ser muy conscientes de lo que estamos haciendo en Internet y precisamente evitarnos caer en este tipo de situaciones.
Para ir acabando, ¿crees que estamos suficientemente concienciados con este problema? Porque España es uno de los países con más incidentes digitales de Europa.
Creo que a nivel cultural nos queda un trecho todavía por andar, porque todavía creo que no tenemos una conciencia demasiado desarrollada acerca de esos riesgos. Sí que es cierto que cada vez somos mucho más cuidadosos con toda la parte de protección de datos, de qué datos compartimos, dejamos de compartir, pero sobre todo en la parte esa frenética de Internet, ¿no? De cuando estás consumiendo contenidos, estás revisando cualquier cosa de interés, eso es lo que puede hacer a veces que no seamos del todo conscientes.
Muy bien, pues Mónica Sorribas, que es responsable legal de la protección de marca de Ubilibet, gracias por estar con nosotros. Uno de cada cinco delitos en España ya son digitales, a mí me parece un tanto por ciento muy, muy grande, ¿no? De que uno de cada cinco lo sea.
Total.
Y es que todo lo que hacemos lo usamos a través de Internet, con el móvil, con tablets, con pantallas, ordenadores, y es el día a día. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos un poquito
un
de luz. Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Que vaya bien. Gracias. Buenos días.
Escoltau aquesta cançó, perquè jo me te loco. Raül, quan vas decidir posar aquesta cançó, vaig dir, vaig escoltar-la. Aquesta cançó diu Palma de Mallorca.
Clar, és que hem de fer el comentari. Hem de fer el comentari.
Escoltau, diu Palma de Mallorca.
Viva Moldova, Palma de Mallorca.
Estic enganxadíssim.
Viva Mallorca, Palma de Mallorca.
He somiat amb aquesta cançó.
Viva Moldova, viva Moldova.
Viva Moldova.
Són els representants de Moldàvia,
sí,
a Eurovision.
Però d'enguany.
D'enguany.
Ah, d'enguany, clar, jo estic desconnectat.
Sí,
amb
sí,
això
sí.
De que no hi participant, t'he desconnectat.
Clar, no, jo també, però quan que l'última hora ho va treure, vaig dir, sí, jo cercar aquesta cançó, ho vaig demanar en els amics de xiu-xiu, van dir, no, i la tenim, i la tenim, dic que me dius.
M'encanta.
I llavors això, Viva Moldova, és la cançó que representa Moldàvia, Eurovisió, en Espanya enguany no és, però Balears sí. Això sí, han de xerrar amb Moldàvia, que han de pensar que no és Palma de Mallorca, és Palma coma Mallorca.
Exacte.
No en volem el personal.
Sí, sí.
Ja basta amb Aena.
Les Palmes de Gran Canària, la Palma...
Acabau les obres, canvieu el nom de l'aeroport. Gràcies.
I aquest palo, ara?
És que jo que he vist que l'aeroport...
Clar, perquè tu vius per allà de vora. Sí,
no,
sí.
No,
que
no. Dius?
Bueno, vius a ser a port, vius a ser a port, perquè tot el dia... Sí,
tot el dia hi som.
A veure, tot el dia. Sí.
No, que consell.
Ets en Tom Hanks.
Quasi. Sí. Per favor, però bé...
Tom Hanks de consell.
Això sí, per favor, si hi ha qualcú de Moldàvia... Que és que no conec ningú de Moldàvia. Però si hi ha qualcú de Moldàvia, les Illes Balears, i mos està escoltant, per favor, enviu-mos un WhatsApp, telefonau-mos, el que sigui, volem xerrar amb vosaltres, menys que vos pareix, què té que veure Moldàvia en Palma de Mallorca.
I gentilici de Moldàvia, moldoves? No ho sé.
Clar, el millor vàrem fer, diguem, enguany Espanya mos votarà, saps? En Espanya mos votarà perquè deim Palma de Mallorca, però clar...
En castellà, moldavo.
El que passa que no sabien que llavors Espanya no participaria.
Clar.
Però, clar, no els ha sortit bé.
Jo enguany vaig a Moldàvia.
Però podem votar els espanyols enguany? Bona pregunta.
Jo crec que ni poden votar, ni el poden veure, mos posaran...
Jo crec que Espanya no pot votar, però si no participa, no?
No ho sé.
Bé, un beso a Moldàvia.
Un beso a Moldàvia, i vinga, que ara arribarà ja en David Arraez.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veureu tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Nou i 39 minuts aquí a La Gran Vida en aquesta primera hora. Avui és dissabte 16 de maig i arriba el torn per en David Arraez, que és conferenciant, ponent en diferents esdeveniments nacionals i també internacionals. Avui el tema és... negociar, tot s'ha de negociar. La gent pensa que negociar és cosa d'empresaris en corbata, però la verdadera negociació comença quan qualcú diu i avui que sopam? I negociar horaris, negociar plans, feines de can nostra, vacances, fins i tot qui traurà els fens avui. David Arraez, com estàs?
Muy bien, buenos días.
Molt bon dia, tot ho negociam.
Todo lo negociamos. De hecho, cuando escuchamos la palabra negociación, mucha gente, pues como has dicho, imagina despachos, contratos, reuniones importantes. La realidad es mucho más divertida, más cachonda y sobre todo más agotadora, porque negociamos horarios, planes, tareas, vacaciones, dónde vamos a cenar. La vida cotidiana está llena de pequeñas negociaciones y muchas veces salen mal por un tema, y es por cómo hablamos. Los conflictos no son personales, son comunicativos. Muchas discusiones cotidianas no empiezan por un desacuerdo, empiezan siempre por una mala negociación. Así que hoy quiero que analicemos esos errores comunes que cometemos cuando negociamos.
Com s'ha de plantejar per obtenir també sortir guanyant, perquè egoístament som egoistes i volem aconseguir un objectiu, no?
Efectivamente. Lo que pasa es que siempre empezamos mal y empezamos pensando que negociamos para ganar. Y no es así.
Veus? Clar, per això estàs aquí, David. Perquè jo faré de cunyat i tu així podràs desfer tot això.
Està bé.
Sí. ¿Por qué no hay que negociar para ganar? Porque si uno gana, el otro pierde. Y estamos hablando de negociaciones cotidianas con personas que nos importan. Y no queremos molestar a esas personas que nos importan. No queremos molestar a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestros hijos. Creo que estamos todos de acuerdo en una cosa. Y es que en la vida real no sirve de mucho ganar, entre comillas, una negociación si la relación luego queda herida de muerte. Por lo tanto, si en una negociación cotidiana uno gana y el otro pierde, la relación acaba pagando la factura. Así que empecemos las negociaciones no para ganar, sino para llegar a un acuerdo.
Val. Podem posar un exemple així que diguis, venga, jo què sé, per triar unes vacances, per exemple.
Por ejemplo, lo primero, no empezar atacando.
No, el año pasado fuimos a Formentera a ver a tu madre, pues ni de avui, no sé què.
O más fácil, Juanmi, es que siempre haces lo mismo. Raúl, es que nunca ayudas, así que las vacaciones las elijo yo. Eso no es empezar una negociación. Eso ya no es negociar, es directamente entrar en una guerra.
Sí,
o ir con todo decidido. Si entramos ya en la negociación y ya tenemos decidido que queremos ir de vacaciones a donde sea, pues ya no estamos negociando.
Yeah.
Estamos imponiendo una idea. Yeah. Mezclar temas antiguos. Juanmi, es que en 2017 tú elegiste dónde íbamos de vacaciones. Bueno, ja. 2017, estamos en 2026.
Es que vas al funeral de mon pare, normal que hi anéssim.
Claro. Y sobre todo, no querer negociar o resolver las cosas estando en caliente. Negociar enfadado suele acabar regulinchis. Así no decidamos, en este caso, las vacaciones si uno de los dos está cabreado por algún motivo. Cuando una negociación se convierte en una competición, la realidad es que los dos hemos perdido. Trucos.
Venga.
Digamos trucos para negociar mejor en el día a día.
Y por no discutir.
Y para no discutir. Porque negociar bien no es manipular, es lo primero que tenemos que tener claro, es construir puentes, construir acuerdos para que ambos quedemos más o menos satisfechos.
Ay, que es de difícil eso.
Lo primero, hay que empezar entendiendo al otro. La mayoría entra a negociar queriendo hablar, queriendo imponer, no queriendo entender. Pues empecemos la negociación dejando que el otro hable y escuchemos. Pero escuchemos de verdad, no escuchemos de esa forma que escuchamos a veces pensando ya en lo que vamos a decir. Lo segundo, hablemos del problema, no de la persona. No se trata de, es que eres un desastre, se trata de, es que tenemos un problema con esta situación. Lo tercero, dejar margen. Si solo tenemos en cuenta nuestra solución, pues entonces no hay negociación posible. Tenemos que escuchar al otro y ver cuál es la negociación o la idea que nos están dando. Y luego, sobre todo, buscar acuerdos que se sustenten en el tiempo. Que no sea un pan para hoy y hambre para mañana. El acuerdo perfecto no existe, pero tenemos que buscar ese acuerdo que nos sirva hoy, nos sirva mañana y no que explote dentro de unos días. La comunicación al final no es intuición, es entrenamiento, y negociar bien no es un don natural, es una habilidad que, como cualquier otra, aprendemos. Tengamos claro que negociar bien no es convencer al otro, es conseguir que ambos quieran mantener el acuerdo.
Es que yo te anava a fer una pregunta. Claro,
pregunta.
No, mantener el acuerdo, però, clar, sempre n'hi ha un que ha de cedir.
O los dos.
Vinga, jo vull posar un exemple molt ràpid. Ja de viatge, ja vos heu posat d'acord en el viatge. I n'hi ha un que li agrada veure esglésies, els agrada veure, jo què sé, anar a veure un museu, i després hi ha gent com jo, que jo a mi tot estén les cartes de restaurants a veure on he d'anar a dinar. Clar, a la una jo ja començo a pensar on dinaré, on dinaré. I sempre hi ha qualcú que vol anar a veure, fer una darrera excursió, i això farà que potser no puguem dinar bé, tranquils. Clar, un és més cultural i l'altre és més ansiós. I per arribar a un acord, com ho fas? Avui anem a veure l'església i menjam una cosa aquí, però després sopam bé, com ho feim?
Por ejemplo, esa es una buena opción. Todos tienen que ceder. En una negociación está claro que uno tiene que ceder y el otro también. No puede ser que siempre ceda la misma parte. Si a ti te gusta más ir a comer sosegadamente, tranquilo, y a la otra persona le gusta pues toda la parte cultural, negociemos. ¿Por qué no hacemos una mañana completa de museos?
Ya.
Pero a la una nos vamos a comer tranquilamente hasta las 4, las 5, luego nos vamos a echar una siesta y después damos un paseíto. Y a lo mejor el día siguiente pues podemos girar las tornas.
Sí, pero hay un jardín muy bonito que voy a ver demá. Ve, ya comenzamos.
Bueno, ayer fuimos a los museos, ¿qué tal si hoy vamos a un sitio que... Claro.
Jo te dic que això un parell
ara vendrà a Neteresa, però això un parell... Ara
Neteresa i en pareja,
al
además...
Al final has de baixar els criatures. Sí. Això va així.
No siempre. Pensad además que la negociación en pareja es siempre la más difícil, porque es especialmente complicada porque queremos a esa persona. Y ahí se mezclan emociones, se mezclan historias, el cansancio, las expectativas, y son negociaciones muy complicadas. Pero yo no me quiero creer que nuestra pareja siempre sea una persona que quiera ganar en todas las situaciones.
Yeah.
Si nosotros somos capaces, mediante la comunicación, de hacerle ver a esa persona que nosotros estamos cediendo en algo, ella verá que también puede ceder en algo. Y de esta forma, digo ella o él, de esta forma, pues siempre vamos a llegar a un entente cordiale en el que todos quedemos satisfechos.
Molt bé, David. Alguna cosa també és que t'hagi quedat?
Sí. Negociar no es una guerra de argumentos. Es una conversación en la que tenemos que encontrar una forma de convivir mejor. Da igual si es nuestra pareja, nuestro hijo, en el trabajo. Cuando entendamos eso, muchas discusiones van a dejar de ser peleas y empezarán a convertirse en acuerdos. Y como os digo todas las semanas, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Molt bé, David Arraez, moltes gràcies. La setmana que ve, més, no sé si millor, però pròxima conferència que tens pendent?
Pues ahora talleres, tengo talleres por aquí, tengo talleres en Manacor, Menorca, así que por ahí seguiremos.
Idò, fins la setmana que ve.
Hasta la setmana que viene, chao, chao.
joventut, cuando cantaba yo, soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. La Gran Vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
9:52 minuts, sexòloga, humanista i educadora social, amb la Teresa Ramos cada dissabte. Volem arreglar el món més espiritual, més amorós i bé, el que deia en David, que no mos posaran d'acord en parella.
I ara...
I ara ho hem d'arreglar.
No, i ara, jo a mi, el moment de xerrar d'estufes amoroses.
Estufes, sí, en Raül...
Tengo, Teresa, un embull aquesta setmana.
No hi veu de prop.
Leí estufes amoroses... I jo pensant, què seran les estufes amoroses?
Què té sentit? Perquè l'estufa dona calor...
Pot ser un home o una dona microondes, sí. Que calienta però no cocina. Però jo he pensat, deu ser qualque cosa d'aquestes. Sí, i resulta que no, que no. Són estufes amoroses, però vamos, que el tema m'encanta igual, m'entén, perquè té el mateix rotllo. Hola, bon dia.
Muy buenos bon días. Bueno, de cosas calentitas hablaremos esta... No vamos tan mal.
Venga, ja tenim 8 minutets.
Pues estupendo, pues como has dicho al inicio, habéis dicho, pues ha salido un artículo y además con todo el Día Internacional de Internet y las estafas que llevamos estos días hablando, pues resulta que la sección tercera de la Audiencia de Madrid pues ha condenado a un hombre, un ciudadano portugués de 45 años, a pagar una multa de 10.900 euros a una mujer que la sedujo y le engañó con 11.000 euros, y los jueces dicen que realmente nunca quiso tener una relación sentimental con ella, sino su intención era la obtención de beneficios económicos. Y de eso vamos a hablar, porque no es solo una estafa puntual, sino que tiene que haber una reiteración. Las estafas de este tipo cada vez están más en auge. No tenemos datos fiables porque las personas que estafan cuentan con dos puntos importantes, que es la dependencia y la vergüenza, ¿no? Y no se trata de personas ingenuas que caen en una estafa amorosa, ¿no? Porque siempre nos viene la idea, ¿no? ¡Ay, cómo has caído!, ¿no? Porque quienes trabajan estos tipos de estafas, lo que hacen es entrar en las emociones de la persona, no en la inteligencia. Son manipuladores emocionales que conocen muy bien a la psicología de las personas y desde ahí ya atacan, ¿no?
Ara és que m'ha manipulat el cervell, és en Raül, i ara vaig fer una pregunta, quin és guió, que pobre, què és una estafa? I jo tot el temps veig, què és una estufa?
Clar, clar.
Pues
què és una estafa?
Pues mira, lo que hace esta persona es crear un vínculo afectivo falso y con el objetivo de obtener una cosa o varias o simultáneas a la vez con una persona y normalmente con varias a la vez, ¿no? ¿Qué quiere obtener? Pues dinero, regalos, datos personales, favores, como por ejemplo las nacionalidades o falsos matrimonios, relaciones íntimas, o incluso solo el placer de manipular emocionalmente, o incluso lo que podemos tener detrás es una mafia de tráfico de personas. Estas personas normalmente no trabajan solas, sino que detrás hay un equipo bastante interesante. Lo que va haciendo es va seduciendo con la idea de ir elaborando un plan supuestamente amoroso, durable y creíble en el tiempo para crear la confianza y la duda a esta persona para utilizar herramientas de manipulación.
Por tanto, también supongo que ya diferentes perfiles de víctimas.
Sí, la verdad que hay diferentes perfiles, pero sobre todo es un depredador, que esto son palabras del pedagogo Javier Mingorance, que su objetivo es satisfacerse a él al máximo. Puede ser un hombre, una mujer, hacia una relación heterosexual, homosexual, cualquier orientación sexual. Es un depredador que además no tiene ningún tipo de valores. Mm-hmm. Aunque puede ser muy inteligente, cuidado con las personas inteligentes sin valores, ¿no? Porque puede ser muy peligroso y es este caso, ¿no? Son realmente depredadoras porque van a la caza con el menor coste posible o también pues son parásitos, ¿no? Porque chupan todo lo que pueden a la víctima y van a exprimir al máximo sin abandonarla en ningún momento.
No ¿Consideres quieren... que son personas inteligentes?
Sí, claro. Hay... Pero ser inteligente sin valores o puedes ser un gran narcisista.
I de quan coneixes una parella que té que és potencialment una persona que te pot estafar, quines són les senyals d'alarma per reconèixer això i que no caure?
Pues hay diferentes señales de alarma porque se van creando una serie de perfiles, ¿no? Que cuando los oigamos hay, por ejemplo, el perfil del Don Juan Digital. ¿No? Que es ese
Don Juan de Tenorio, Don Juan Digital.
Pues es ese seductor.
Pero no, eso no será el que la señora se cree que está saliendo con Ricky Martin, porque yo que va a quedar muerto.
Y eso.
Pues sí, pues
sí, no va a lograr.
Y uno da que pensaba que sortía en
Manrique. Sí. Hay diferentes, se crean diferentes perfiles, ¿no? Con la idea de, claro, yo os digo, no es una sola un WhatsApp, ¿no? Que no ha recibido un WhatsApp de hola, ¿qué tal? Me han pasado tu contacto y ves un código inicial, sino que lo que van haciendo es entrando por diferentes redes, por Facebook, por TikTok, por diferentes formas, y se crean ese perfil, ¿no? El Don Juan Digital es seductor, muy atento, escribe constantemente, sin faltas, ¿no? Buenos días, princesa, buenas noches, amor mío. Parece perfecto, entonces ojo con las perfecciones, ¿no? Y te dice, la estrategia que utiliza es el love bombing, ¿no? Te dice desde el primer momento, eres el amor de mi vida, te quiero, todo esto al poquísimo de conocerte, ¿no?
Ya, Shaman Bafa.
Y lo que quiere hacer es pedir dinero, o de manera temporal, lo quiere ya, con excusas típicas, ¿no? Que es que les aparece un problema médico, que tienen que operar a la madre y que no tiene la tarjeta en ese momento. Claro, tú estás en una relación, y no solo virtual, algunas estafas... Llegas a estar con esa persona, llegas a conocerla, llegas a convivir como lo que le dijo esa persona en la noticia. El falso perfil profesional, el falso cirujano, el falso militar, ¿no? El sextorsión, que lo que hace es que tú le envíes fotos, ¿de acuerdo? De la manera que después te extorsiona para que lo hagas. No se trata tampoco de pensar que haya que tener miedo a las relaciones, sino que hay que intentar vivir que sean relaciones sanas, que sean gente que conoces con sus imperfecciones. Porque claro, este tipo de personas lo que te hacen es que tú te enganches a un ideal que realmente no es así. Entonces, a veces podemos tener como miedo, ¿no? De pensar, ostras, no me puedo fiar de nadie. Sí, pero lo que vamos a hacer es enamorarnos de personas con sus valores, con sus imperfecciones, con formas diferentes a ser a la tuya, porque a veces lo que buscamos son ideales que sean iguales que la tuya, y las parejas no es eso.
I doncs, mira, jo t'ho proposo per la setmana que ve, i si no, per un altre moment, com desenganxar-nos de parelles tòxiques, perquè això t'ho duu aquesta toxicitat, no? Aquesta dependència, com ho poden fer, i una vegada que ja estan immersos en una relació.
Solo un programa. Para hablar de las
relaciones. Yo creo que sí.
Puedo hacer un especial, pero sí, yo creo que de momento un programa.
Vale.
Ido, gracias Teresa por acompañarnos. Nosotros ahora seguiremos, ya os sabeu que la gran vida fins a les 11.
Sí.
Pero ahora hem de fer una petita aturada amb els nostres companys de serveis informatius, que mos contaran tot allò que ha passat, i en Joan Min no li pegarà una taca fins avui vespre per saber què ha passat amb el Mallorca i tots aquests remenats.
Sí, demà, jo el partit és demà, però sí, una pena.
Bé, però avui juguen els altres, no?
No, juguen tots. Jornada unificada a les 7 de Sola Baixa.
Mare de Déu.
Bon on d'anar. Tornem a les 10 i 4 minuts. De mi corazón.